a 60.000 reservistes per ocupar la franja, mentrestant Israel estudia l'última proposta de treva acceptada per Hamas. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Una paraula amb diferents accepcions és l'eix d'aquest programa. Al voltant d'ella giren les entrevistes que feim als diferents convidats. Aprofundir-hi ens dona idees, ens obri el cap, ens connecta amb el món, perquè no ens conformam a la literalitat del mot. I és vera que sempre acabam un poc frustrats per tot el que deixam de contar o perquè ho voldríem fer millor, però això ens inspira també per seguir exprimint paraules en pròxims capítols. Així que benvingudes, benvinguts i gràcies per connectar amb la ràdio pública. Avui en aquest programa que dedicam a la paraula eix volem fer una immersió històrica geopolítica en una expressió carregada de significat, l'eix del mal. Aquesta metàfora, que ha evolucionat amb el temps, ha servit per designar aliances i també enemics globals segons l'òptica dels grans poders. En parlam amb el doctor en història i professor de la Universitat de les Illes Balears, Pere Sales Vives, que ens ajudarà a recórrer aquest trajecte des de la Segona Guerra Mundial fins als discursos polítics actuals. Pere, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal?
Començam situant-nos en el context de la Segona Guerra Mundial, si t'apareix, i la formació de les anomenades potències de l'eix Berlín-Roma-Tòquio. Anem a sentir un incendiat discurs d'Adolf Hitler.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Aquest és del 35, un home que ja apuntava maneres en el seu discurs, crec que l'eix va ser posterior, però anem a parlar-ne. Quan se forma aquesta aliança i quin paper ha de jugar durant la Segona Guerra Mundial, Pere?
Com bé has dit, és una aliança que fan Alemanya, Itàlia i Japó, les tres potències feixistes del moment, per dir-ho d'alguna manera, i ho fan ja, aquesta aliança, quan ja ha començat la Segona Guerra Mundial, i amb el novembre de 1936 és quan se dona en aquesta al·locució que també farà Hitler més endavant d'aquesta que tu has posat, que se refereix precisament en aquest eix Roma-Berlín-Tòquio. És una aliança, és un tractat d'amistat, en principi, no significa una actuació coordinada i conjunta durant la guerra, això serà, de fet, un problema que tindrà aquesta aliança, a diferència del que faran els aliats, els que se coneixeran com aliats, que són els seus rivals, encapçalats per la Gran Bretanya i per els Estats Units, etc. El que realment interessa, jo crec, aquí, per l'evolució que tindrà el concepte, en aquest cas és una concepció positiva d'aquesta aliança, especialment els alemanys, que diuen formar nosaltres un grup i el nomenem l'eix. I aquesta al·locució tindrà després una certa vida i un cert èxit, i tindrà per ventura una definició més negativa, feta des de l'exterior. En aquest moment és una definició creada des de l'interior dels propis protagonistes i, evidentment, és positiva, perquè si no hi he sentit així.
Val, efectivament, la defineixen així, positiva per ells, com a aliança, en aquesta Segona Guerra Mundial, però després el punt de vista canvia, efectivament, perquè després d'aquest conflicte el concepte d'eix va continuant, se continua usant, però amb altres significats. Quina funció diries que ha tingut com a metàfora ideològica durant la Guerra Freda, perdoneu, i també en altres moments de tensió política?
De fet, durant la Guerra Freda, en principi, no s'utilitzarà massa, gairebé en el final tindrem un concepte similar, que no serà exactament així, que és el que fa el templer Ronald Reagan quan s'anomena la Segona Guerra Freda, que ve a ser un subperiode dins la Guerra Freda pròpiament dita, és un moment de tornar a pujar de la tensió, quan s'acaba el període de distensió que s'havia iniciat en el 69 i la invasió soviètica d'Afganistan en el 79 va fer que acabés aquesta entesa de facto que existien entre les dues superpotències, els dos blocs, pujada en el poder de Ronald Reagan, i a principis dels anys 80 Ronald Reagan comença ja a definir en aquest país on se formen el bloc de l'est, liderat pel l'URSS, com l'imperi del mal. Aquest imperi del mal té moltes connotacions similars a la que després George Bush Jr. anomenarà l'eix del mal. Uh-huh. Però ja que no se referirà exactament en el país dels comunistes, evidentment. Per tant, ja tindrà aquesta visió negativa feta des de fora, allà on s'identifica un grup de països que teòricament tenen alguna cosa en comú i coordinada. Diríem a dominar el món, uh-huh, o destruir el món.
Yeah.
La qual aquí podríem dir que aquí hi ha una part de veritat a la primera, sí que hi havia una certa coordinació per part de l'URSS, però en canvi en aquest eix del mal de George Bush no existia aquesta tal coordinació, és una denominació totalment, jo diria que gratuïta, feta des de l'única superpotència que havia quedat després de la Guerra Freda, que eren els Estats Units, uns Estats Units liderat per un partit republicà que vol tenir una política unipolar i de domini absolut del món.
Uh-huh. Mira, anem a sentir en Ronald Reagan quan fa servir aquesta expressió Evil Empire, això era l'any 83, i s'adreçava a membres de l'Associació Nacional Evangèlica a Orlando, Florida. Per tant, també era un discurs totalment carregat de referències a Déu, a sa fe, i aquí teníem aquesta tradició i aquesta defensa de sa fe judeocristiana i de ses tradicions, que en aquest cas encarnava a Estats Units, en contra de la Unió Soviètica amb aquest totalitarisme, falta de fe, etc. Deia així Reagan.
To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding.
I aquí el sentíem, aquest imperi malvat, deia que no s'han d'ignorar els fets històrics, els impuls agressius d'un imperi malvat, de simplement qualificar la carrera armamentística d'un gran malentès i desvincular-se de la lluita entre el bé i el mal. Estava parlant també d'aquesta lluita armamentística entre les dues grans potències i que una de les dues s'havia de desarmar. Això m'ho sona un poquet també, no, Pere?
Bueno, sí, m'ho sona un poc a actualitat, però també podríem dir que hi ha diferències importants. Aquí està clar també el llenguatge religiós que sí emplea Ronald Reagan per desqualificar en els seus rivals i no analitzar aquest caràcter d'infernal, de són el dimoni, de fet, aquesta és un poc les paraules que va empleant en el seu discurs. De fet, també ha dit quin era el seu auditori, però també recordem que als Estats Units la religió, la religiositat de la població està més estesa que no a Europa, per exemple. Llavors, aquí tenim un llenguatge religiós per superar aquest període de la distensió, allà on, diríem, fins i tot els republicans de Nixon i després els demòcrates havien considerat les potències comunistes com a rivals polítics, però no com a enemics, no com a malvats. No? I això havia fet pujar les alarmes dins un sector ultraconservador dels Estats Units, precedents dels actuals ultraconservadors, podríem dir, que això no podia ser i que realment no se podien tratar de tu a tu, no eren simples rivals, eren malvats. Uh-huh. I això també servia per esperonar la carrera armamentística en un moment en què el mateix Reagan havia pujat en el poder per intentar aixullar el dèficit públic que tenia. Llavors, en aquest cas, ho valia la pena entrar una altra vegada en dèficit si això servia per guanyar l'imperi del mal. Però això també mos recorda molt l'època actual, perquè en tot se poden baixar, diríem, la fiscalitat, manco a la despesa militar. No? Sí. És una manera també de demostrar la necessitat d'aquesta despesa militar i de guanyar una guerra que no se pot perdre perquè és existencial, és civilitzatori.
Uh-huh. Sí, i aquest és l'argument. I l'any 2002, i abans nomenaves George Bush fill, va incloure un altre eix del mal. Iraq, Iran i Corea del Nord, que era un eix del mal que amenaçava el món, i l'amenaçava tant que ara sentirem Bush anunciant que començava la guerra d'Iraq.
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
Aquí el teníem a George Bush, que s'estava adreçant a la nació amb un discurs televisat, dia 19 de març de 2003, anunciant que entraven en guerra. Un nou eix del mal, no, Pere?
Sí, i aquest concepte també ajuda, no només per crear aquest enemic malvat amb el qual no cal negociar, sinó també per fer-lo més gros del que és. Si agafem algun d'aquests països per separat, no són rival per als Estats Units ni tan sol per al bloc, o molt manco per al bloc occidental en el seu conjunt. Però si les presentam davant de l'opinió pública com un conjunt, com un eix, que va molt més enllà de la força que pugui tenir cadascun d'ells, llavors ja sí que el fem una amenaça, com diu el propi Bush, mundial, per tot el món. Llavors ens dona aquest altre argument necessari. A més de religiós, geopolític. Formen un grup supercoordinat que està per acabar a la civilització. I això jo crec que també, aquí sí que crec que està ja utilitzat molt directament aquest concepte d'eix en resposta en el feixisme, en aquest eix de Roma, Berlín, Tòquio, perquè també després se recordaria que van anar units i tal, i que això el feien més perillós. Recordem que en aquell moment només era un concepte que realment no hi van anar units. I molt manco anaven en el 83 Iraq, Iran i Corea del Nord junts. No tenen res a veure entre ells, ni tenien en aquell moment, al contrari. Iraq i Iran havien estat en una guerra terrible i devastadora en els anys 80. I llavors no té cap sentit ni un, però en canvi, per al públic en general, sí que li pot donar aquesta idea de que és un enemic terrible i que cal vèncer.
I si no tens enemics, sempre les pots idear o les pots cercar, com diria Donald Trump, ara el sentirem, perquè hi ha enemics que s'han de fer, que són necessaris.
You need enemies to do the job, and you have to do it right. Enemies get you motivated. In fact, some of the closest friends of the United States of America are nations we fought wars against in generations past, and now they're our friends and our allies.
Si no tenim enemics, bé, les poden crear, a vegades els enemics són necessaris, deia
Donald Trump. Sí, clar, per anar... Sí, sí. Sí. Per ventura, la diferència que tenim en aquest moment actual, en el moment Trump actual, és que aquests altres enemics, aquests altres eixos o imperis del mal, tenien alguns elements que les cohesionava el manco des de fora, ja sigui el feixisme en els anys 30, ja sigui el comunisme abans de la caiguda del mur de Berlín, o després, en aquest moment, que han dit de George Bush, pertenent-se a l'islam, encara que fossin diverses branques de l'islam, no? I encara que hi posen Corea del Nord. En el cas actual, no identificant clarament quin és aquest element que ens crea aquests enemics, perquè un dia és la Unió Europea, l'altre és Espanya, un altre som amics de la Rússia de Putin i l'altre i el cent demà d'en què vagi alerta perquè li tiren bombes damunt. No està clar encara quin és aquest eix del mal contra el que s'ha de moure la civilització liderada per als Estats Units, a la qual jo crec que encara és més perillós aquesta situació actual, perquè tothom és susceptible de configurar un eix del mal en contra dels Estats Units.
Sí, sí, per exemple, Espanya, ara, no mos ho imaginàvem mai, però escoltau.
Are you satisfied with today?
Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain?
Yeah.
Good, congratulations.
Bé, i aquí teníem en Trump, no?, en les rialles d'alguns periodistes, i ell és el periodista vostès d'Espanya. Enhorabona, però Espanya, que tan bé li va, perquè no posa més dobbers.
Me fa un poc creïble també en aquest tipus de discurs, perquè ja saben que Trump una cosa és el que amenaça i l'altra és el que realment fa. No hem de tenir present que Espanya té dues bases militars, que té una, diguem, una vinculació molt estreta militarment amb els Estats Units. Ara veure que hi ha hagut desencontres en els darrers temps. Recordem que Zapatero ja no se va aixecar en el pas de la bandera dels Estats Units i va treure les tropes, tot d'una que va pujar en el poder d'Iraq, el qual va crear ja també unes certes tensions, no? Tensions relacions sí que n'hi ha, però no tantes, jo crec, per formar part d'un nou eix del mal a Espanya. I a la vegada, quan Trump diu que posarà sancions comercials a Espanya, no sé si sap que Espanya en aquest tipus de coses les ha de posar a la Unió Europea, no les ha de posar a Espanya. I que tot això se fa a través de la Unió. Per tant, tot això crec que forma part més d'una retòrica que pot tenir conseqüències, perquè al final no sabem com acabarà, i aquest personatge ja en el seu primer mandat va demostrar que era totalment imprevisible. I això és el que em referia abans, que pot ser més perillós, perquè abans el Manco teníem un eix del mal, però hòstia, ara el tenim, diríem, un eix tan difús, unes possibilitats de conflicte tan estres que no sabem quin és l'enemic ni on sortirà el conflicte demà.
Ja, però veiem, i després d'aquesta xerrada amb en Pere Sales, com el llenguatge té molt de pes, també aquesta retòrica, aquest eix del mal, aquest imperi del mal, com també poden condicionar, i ho han fet al llarg dels temps, la percepció pública i les relacions internacionals. Idò, Pere, avui ho hem de deixar aquí. Ha donat de sí, eix, des del punt de vista de la geopolítica.
Moltíssim.
Molt interessant.
I estic molt d'acord en que el llenguatge, evidentment, prefigura el nostre univers mental i la manera d'actuar del que dirigeixen el món, està clar.
I bé ho saben, els que dirigeixen el món, efectivament. I de Pere Sales, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Estiu, IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Moltes gràcies, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Jo pensava, quan li diguin en Toni que la paraula del capítol és eix, m'insultarà d'alguna manera, però veig que te n'has sortit.
No, és que... O sigui, d'eix a mi se m'ocorren bàsicament tres coses. Començant per un eix mecànic. Per un eix mecànic que clar, penses en eixos i jo penso en vehicles.
Sí.
Penso en vehicles, en cotxes que se rompen, en grues que els han d'anar a cercar i en gent que ha de solucionar problemes mecànics, a més dels seus problemes emocionals.
¿Qué ha sido de tu elegante amigo del Alfa Romeo?
Le dije que estaba enamorada de ti y me dejó en tierra.
De seguir o de descriure els ulls d'en Albert Finney com miren Audrey Hepburn.
Henry Mancini posant aquesta magnífica Two for the Road en aquesta pel·lícula d'en Stanley Donen amb Audrey Hepburn i Albert Finney. Era la tercera col·laboració d'Audrey Hepburn i Stanley Donen després de fer Una cara con Ángel. És una de les disseccions més agudes que s'han fet mai sobre els motius que poden dur un matrimoni en el fracàs. És tan bo el guió que en Stanley Kubrick Kubrick va fitxar el seu guionista, en Frederic Raphael, per escriure Eyes Wide Shut, que era precisament història d'una ruptura matrimonial, no? A la seva darrera pel·lícula. És història d'una parella que està en plena crisi i recorren totes les distintes èpoques aquí on varen ser feliços. O sigui, està construïda com una road movie recordant viatges que han fet en cotxes, no? I són dos a la carretera, dos que recorren Europa, van amb un Morgan, van amb un Mini, van amb una sèrie de cotxes per distints paisatges d'Europa, una descomunal banda sonora de Henry Mancini i una de les meves pel·lícules predilectes. Me flipa Dos a la carretera, me flipa la història que conta i m'apareix una de les millors obres de Stanley Donen i d'Audrey Hepburn.
1967, Dos en la carretera, seguim en cotxos?
Seguim en cotxos i seguim amb un que fa feina en su cotxo de tres maneres diferents. Amb un meravellós Ryan Gosling, dirigit per Nicholas Winding Refn, en aquesta Drive.
Si conduzco para ti, tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy 5 minutos. Durante esos 5 minutos soy tuyo, pase lo que pase. No miro lo que haces, ni tampoco llevo pistola. Solo conduzco.
Solo conduzco. Aquest és Drive, és el conductor d'aquesta... conductor i protagonista d'aquesta pel·lícula. És la història d'un home solitari que no té nom en cap moment de la pel·lícula, que compagina la seva feina en els cotxes de tres maneres diferents. A un taller mecànic, és especialista en escenes de conducció a pel·lícules de Hollywood, i, a més, als vespres fa de conductor de robatoris.
Ah, val.
Te dona aquests 5 minuts. Jo te dono 5 minuts. Tu me dius de tal hora a tal hora a la porta. Durant aquests 5 minuts són teu. No te faré cap pregunta, no duc pistola, no faig res. La seva vida emocional se redueix en el seu company de taller, fins que un moment donat coneix en Irene, la seva nova veïnada, i en el seu fill Benicio, una dona que està casada amb un home que està a la presó. A partir d'aquí, la seva estructura emocional se va desmuntant i se construeix aquesta meravellosa pel·lícula, lenta, harmoniosa, violenta i molt, molt, molt emocionant. És un thriller que uneix amb un sol eix, que la travessa de punta a punta, l'amor per la vida tranquil·la. Els actors són tremendos, la direcció és brutal i la banda sonora meravellosa. Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman, Oscar Isaac i Christina Hendricks en aquesta Drive de l'any 2011. És absolutament meravellosa.
Drive mos apuntam, avui que parlem d'Eix, i ara canviem de tipus de pel·lícula.
Canviem de tipus d'Eix, perquè sí, mon anam a l'Eix de sa terra, que ets altre eix que se t'ocor quan penses en eixos. Hi va haver un senyor fa moltíssim d'anys que se li va córrer una novel·la a qui bon una gent anaven en el centre a veure si el trobaven en aquest eix, no? Que era Jules Verne, Julio Verne, que va escriure Viaje al centro de la Tierra.
Señora, desde que el mundo es mundo, todas las mujeres por miedo aseguran oír pasos por la noche.
Se equivoca, yo tengo el oído muy fino.
Todas las mujeres tienen el oído muy fino.
Bueno, es una película de 1959. Estem parlant de Viaje al centro de la Tierra. Pat Bond, James Mason, Diane Baker són els tres protagonistes d'aquesta pel·lícula d'en Henry Levin. Com us contes la història d'un antic alumne, un professor d'universitat, que un dia va a la seva classe amb una roca volcànica que té enmig una inscripció molt peculiar d'un científic que explica la fórmula per arribar en el centre de la Terra. Aquells dos, juntament amb un guia i en la viuda d'aquest científic que ha desaparegut, començaran un viatge que els durà fins en el centre de la Terra. A partir d'aquí, 1000 aventures, 1000 bitxos, els hi passaran 1000 coses. És una magnífica pel·lícula feta en un moment en què les històries eren molt més importants que els efectes especials, encara que és vera que les històries i el guió estaven una miqueta desfassats, com hem pogut sentir en aquesta escena de masclisme absolut d'ell. Todas las mujeres desde el mundo es mundo oyen ruidos por la noche. Se me va fins i tot sentia ratas en el ático. No? I m'esperava.
Però ella ve aquí va, eh? Sí, ve que se vesteix amb la seva falda i les seves camies i seus xals, però ve que se'n va al centre de la terra.
Sí, és curiós, perquè van tacons i tota maquilladíssima ella.
Una altra proposta, Toni.
Una altra proposta que també té a veure amb Ses de sa Terra. Jo cercava pel·lícules, a mi me recordava una història d'una pel·lícula que havia mogut Ses de sa Terra, no? A part de múltiples pel·lis com Geostorm, 2012, El dia de mañana, El núcleo, n'hi ha mil de pel·lis. A 1961 se va escriure una pel·lícula que va guanyar el BAFTA en el millor guió, que se deia El dia que la Tierra se incendió. És una pel·li que és molt difícil de trobar, de fet, jo només l'he trobada en versió original, i mos conta la història de quan comencen a fer experiments amb energia nuclear, amb bombes atòmiques, un moment donat se disparen dues bombes en el mateix temps en els dos pols de la Terra, i això fa que l'eix viri, i que la Terra entri en una espiral brutal que la durà directe cap al Sol. I l'única manera de solucionar-ho és fer més explosions. És una pel·lícula apocalíptica, rodada en blanc i negre, però que val la pena veure-la encara que només sigui per aquest guió. 40 minutes for countdown.
40 minutes. Que, per cert, m'has recordat un poc L'Eternauta, aquesta sèrie argentina, on sí, també desapareixen els pols. Diu, això... És... No, sí, no sabeu, és nord, no marques nord sobre Brújula, exacte, no?
Sí, sí. Diu, un moment donat, diu, les brújules estan rotes, diu, no, lo que està roto és el planeta.
Exacte, no hay norte, no s'ha ido el norte. Exacte. Aquesta és una gran sèrie, també. I vinga, amb una altra pel·li, amb quina?
Aquí sí que anem a l'Eix del Mal. Paul Greengrass, l'any 2010, va agafar a Matt Damon i a Greg Kinear, que ja els havia dirigit a tota la saga de Bourne, i els va tornar a dirigir en aquesta Green Zone, que deien és com si en Bourne s'hagués anat a Iraq.
Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Trébones.
Són un esquadró que cerquen ses armes de destrucció massiva que suposadament hi havia a Iraq. Aleshores es comencen a registrar un amagatall darrere un altre amagatall, però en lloc d'agents químics el que se troben és una conspiració descomunal. No? En un moment donat troben a un a la J de Trébones, que és un dels personatges que han de trobar, i arriben els de les forces especials, els s'enduen i no donen cap explicació ni una. No? I aleshores ells comencen a investigar i se comencen a trobar en tot una estructura jeràrquica i política molt més grossa de la que esperàvem. Paul Greengrass és un tipus que en sap moltíssim a l'hora de rodar, sobretot pel·lícules d'acció, se posa la càmera a l'ombra i tu estàs allà enmig.
Uh-huh. I amb quina acabam?
I acabam amb una pel·lícula actual, i és la nova pel·lícula d'Alex Garland, titulada Warfare.
Ahí está otra vez. Ya van 4 veces, joder.
¿Mirando o sondeando?
Mirando, con clara intención de sondear.
Alfa 2, empieza a haber movimiento hacia nuestra posición.
Recibido, aquí también ha aumentado la actividad.
Això és la guerra d'Iraq. Un escamot del Navy SEAL du a terme una missió. Comença la pel·lícula, de fet, amb aquest grup, que arriben a un poble i un moment donat el cap d'ells diu «Me gusta esta casa, nos la quedamos». Entren a dins una casa, aquí on hi viuen dues famílies, els aguarden a dins una habitació, literalment, tanquen la porta, i a partir d'aquí comencen a vigilar les cases que hi ha a l'altra banda del carrer. És devastadora, moral i físicament, i és un retrat de la destrucció i de l'absurditat d'una guerra a dins aquest Eix del Mal. I està escrita segons els records dels que varen sobreviure en aquest escamot. I és una pel·lícula que comença amb un diguent «M'agrada aquesta casa, me la quedo», i destrueixen la vida del poble, destrueixen la vida de les famílies, destrueixen la vida de tota aquella gent que està allà visquent sense cap sentit, pel mero fet que estan pensant que l'altra gent són terroristes.
És enemic.
I és enemic. És brutal la feina d'en Alex Garland i de Ray Mendoza, que és el soldat en so que l'Alex Garland ha dirigit i ha escrit història d'aquesta Warfare.
I de Toni Camps, moltes gràcies i fins a la propera paraula.
Fins a la propera.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Jo m'encanta viure en el carrer Blanquerna. Mira que he estat a diferent part del món, he estat estudiant fora. Tornar aquí és màgic. És poder veure tot Palma. És increïble. Tornar en aquest carrer és tornar a casa meva.
Acabam de sentir Marcos Bermúdez, un veïnat d'Esquerra i Blanquerna de Palma, que va participar en el programa Carrers, d'IV3 Televisió. Un programa, per cert, que podeu recuperar en el servei a la carta d'IV3. Blanquerna, però, no és un de tants de carrers de ciutat, sinó un exemple més o manco aconseguit de transformació de la ciutat a través del que s'anomenen eixos cívics. Com tot allò que implica canvis radicals, l'eix cívic també té defensors i té detractors. L'Associació de Veïnats de Santa Pagesa, on hi ha el carrer Blanquerna, se va constituir només un parell d'anys abans de que s'aprovés aquest eix cívic. La presidenta de l'associació, Naina Gomila, intervenia també en el programa Carrers d'IV3 Televisió.
Va un canvi de govern a l'Ajuntament de Palma i proposen lo de l'eix cívic, que se suposa que ha d'arribar fins a dalt, però en principi van dir que començàvem per Blanquerna. Ens van demanar que ens pensaven, que cooperàvem, van trobar que era ideal, que el que necessitava ciutat era tenir espais aquí on poder passejar i aquí on poder conviure. Pues va venir un canvi d'ajuntament i, per tant, van tornar a voler que hi passessin cotxes i aquí sí que ja van fer un pot de campanya, de dir, no senyor, si han dit que era peatonal, és peatonal. I s'hi va sumar bastant de comerços, que això és el que més em va agradar. Però n'hi havia que no, eh? N'hi havia que deien, peatonal total serà un desastre, nosaltres fracassarem, i nosaltres els hi dèiem que no. Jo crec que és molt important tenir en compte com l'urbanisme i el que es fa de les ciutats condiciona. Podríem dir, Blanquerna és una meravella. Bé, Blanquerna, evidentment, des de que es va fer aquest canvi, ha tingut una gran resolució en benefici dels veïnats. I això podria passar a molts espais de Palma. Si tu tens un espai agradable, no només fas bé en els que hi viuen, fas bé a tota la ciutat.
De quan tot anava bé. Som records ara llunyans d'un infantesa feliç amb amics que encara guard. En el meu carrer sempre anava bé. En el meu carrer el temps era breu. En el meu carrer aquests tendres anys.
Anem a sumar-hi la veu d'Antoni Fortesa, arquitecte de l'eix cívic de Blanquerna.
Eren històries reals.
Antoni Fortesa, benvingut entre avui i demà, com va?
Molt bé, estupendo.
Alguna cosa te deu venir en el cap si te dic eix?
Hombre, sí, la veritat és que sí. O sea, diguem, un tema important que la trajectòria professional quan a Calvo pues, va plantejar pues, introducció d'una transformació d'una àrea urbana a Palma i bueno, se va basar una mica en els plantejaments que estaven fixats en el pla general, que era, diguem, una distribució d'eixos que intentaven transformar àrees urbanes de Palma, on hi havia pues, mancances bueno, d'espais públics, i amb aquests eixos el que s'intentava era pues, facilitar en aquestes barriades recuperar o humanitzar l'espai urbà.
Parlem d'eixos cívics, aquesta era la definició, o és la definició d'aquests espais des que parla l'arquitecte Antoni Fortesa. Vosaltres vareu participar a la creació de l'eix cívic de Blanquerna, això era l'any 2008. Ara hi passejam, hi haurà una sèrie de modificacions perquè Bueno, Palma és viva i en el final també s'adapta a lo que demana la gent, els vianants, i també decideixen les administracions. Aquell eix cívic que se va plantejar en aquell moment on havia d'haver més lloc per a les persones, no estàvem gens acostumats, Antoni, en aquell moment, quan va haver també tot un moviment de barri que deien no m'atregueu els cotxes que no sabré com arribar a casa meva. Mira quina diferència ara, no?
Sí, sí, de totes maneres, evidentment, estàvem acostumats, com a mediterranis que som, pues, a gaudir de l'espai urbà per passejar, per tenir, diguem, una relació de carrer que no hi era, diguem, a la zona de l'Eixample, i que no era tant un tema de costum, que sí que ho és, és a dir, nosaltres tenim una relació en l'espai urbà com molt, molt peatonal, molt pues, humanitzat. En canvi, pues, l'Eixample de Palma té unes mancances d'aparcaments, de carrers estrets, aceres estretes, que el que fan és pràcticament queda invadida tota la superfície urbana justament per cotxes, no? I bueno, i plantejar, diguem, el canvi era el més, era un repte bastant bastant agosarat, perquè, bueno, què és el que feia sense els cotxes que anul·laves? És a dir, té tota una problemàtica darrere que se tenia que plantejar i veure la viabilitat per fer-ho. Però sí que, d'alguna manera, era una proposta a futur de canviar aquesta mentalitat que se tenia ja assumida per la pròpia idiosincràsia de l'Eixample i donar-li com a sa volta i humanitzar-la d'alguna manera.
I aquests eixos cívics se van desenvolupant amb els anys, hi ha canvis, com deia també, que, i aquest de Blanquerna és de l'any 2008. En perspectiva, que diries que hem après dels anys que han passat en sus d'aquests eixos cívics i fins a on podríem arribar, que no hem arribat encara, Toni?
No. Jo crec que, diguem, és un començament. Això és un, bueno, és una trajectòria a llarg plaç, perquè una ciutat se va transformant. Són transformacions bastant complexes i que tenen moltes repercussions. I, evidentment, pues, començar-ho a fer pues, ja se va plantejant en el seu moment a l'àrea del casc antic, pues, bueno, la transformació de Sant Miquel, la transformació del carrer dels Oms, que també és que se'n recorda, pues, sí, jo sí, me'n sí. recordo quan passaven els cotxes
sí,
per la plaça Major, sí, per Sant Miquel, i transformar i humanitzar pues, el casc antic va també costar lo seu. Uh-huh. Però sí que, evidentment, els teus resultats varen ser evidents i varen donar pas a dir, bueno, pues anem a continuar creuant les avingudes i anant a atacar pues, l'Eixample, pues, atracar-los en el centre pues, a través d'aquest passatge peatonal i on diu, bueno, se poden fer a través pues, d'una transformació de ceres, ampliar ceres i no sé què. Sí. Se pot fer així, també, però també se podria donar, diguem, la següent passa, que seria pues, crear passatgers, que són aquests eixos que estan una mica estratègicament situats en el pla general per, d'alguna manera, definir àrees de residencials que estan emmarcades amb aquesta sèrie d'eixos.
I aquí hem de fer compatible, parlàvem abans dels cotxes, el manco és que és de mercaderies, és de veïnats, amb els vianants, amb les bicicletes, amb les patinetes que no havia l'any 2008. Tota aquesta vida bueno, urbana, com se fa compatible?
Bueno, per exemple, un carril bici no té res que veure amb un eix cívic, perquè un eix cívic és un espai urbà que és espiador, no és ni per el cotxe, ni per la bici, ni per els patins, ni per els patinats. És a dir, hem de pensar que bueno, que un eix cívic és una zona per... és com una plaça. Ja. És com una plaça allargada, que a més de concentrar gent, comunica àrees urbanes. És com, diguem, solució fàcil de dir, bueno, també se ficaran servicis, però s'està demostrant que no funciona. És a dir, una cosa és un tema de circulació i un altre és un tema de peatonalització, d'humanització, que és una altra manera de resoldre l'espai urbà. I s'ha d'entendre, primer, que se va plantejar aquesta introducció d'un carril bici a Blanquerna. Bueno, va ser, diguem, quasi una imposició inicialment del projecte. Evidentment, no tenia un carril bici plantejat perquè era incompatible amb el que han comentat.
Han d'anar acabant, Antoni, però per acabar redonint en sa paraula eix, seix de sa carrera d'Antoni Fortes, arquitecte, quin és? Quin diria que és? Si mira un poc enrere i cap endavant, també, eh?
Un dia té una edat. Bueno, ha estat tot una carrera que, bueno, que heu dit molt des de l'inici i, bueno, sempre pues, ha estat una relació molt, molt invasiva amb mi, pues, tot el món de l'arquitectura i de l'urbanisme. Molt agraït a la manera que he pogut desenvolupar el meu plantejament de feina, procurar fer el que trobava en cada moment que se tenia que plantejar. Uh-huh. Això és el més difícil i el repte més complicat que té un arquitecte, perquè té unes imposicions moltes vegades difícils d'assumir i en aquest sentit has d'utilitzar els teus coneixements per intentar que les propostes siguin el millor possible. No?
I avui la paraula eix ens ha duit fins a Antoni Fortes, arquitecte, qui li agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Gràcies i molta sort, Antoni, gràcies.
Bé, ja he dit a vosaltres.
El fet de que Palma tingui un carrer en son nom de Blanquerna, que ja li varen posar a principi de segle XX, 1914, demostra que aquelles persones de 1914 que li posaren eren persones sàvies, persones cultes i persones que creien en l'importància que els ciutadans tinguessin un nom dels fundadors de la seva cultura. Aquest tipus de mescla entre la vida domèstica, quotidiana, ciutadana i la vida cultural hauria d'estar totalment entremesclat, hauria d'estar lligat i això demostraria que vivim una societat molt, molt civilitzada. El fet que hi hagi un carrer que es digui Blanquerna o Blanquerna és un fet civilitzatori.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, entre avui i demà.
Hay una grieta preciosa en tu voz cuando te vas a romper. Ese segundo merece un millón de truenos el día después. Hay demasiado discurso fugaz y poca intención de entender. Antes de comprometer la verdad, piensa si quedará bien. Lo que no se ve es lo que se ve.
La Terra que continua voltant sobre el seu eix, atravessada de nord a sud, continua movent-se i demanant que te continuïs movent també, a Planeta Terra, que no volen disgusts, conscients de que has d'estar molt enfadat amb els humans. L'eix d'aquest capítol han estat sobretot els companys que el fan possible, començant avui per en Miguel Soler, el control tècnic, i ara ja arriba el moment de baixar barrera i crec que vos sorprendrà l'eix que ens convidarà a recórrer el nostre darrer convidat.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Marc Pellicer Benejam, com estàs? Bon vespre.
Bon vespre, estic molt bé.
Molt bé, que bé tenir-te. Mira, avui la paraula d'aquest programa és eix. Si jo t'he dit eix, què és el primer que te ve en el cap?
És la part principal i central d'un conjunt. Mm. I en aquest cas me vindria el carrer de ses voltes de Ciutadella.
Mm, carrer de ses voltes, que diries que és l'eix principal de sa ciutat.
L'eix principal d'un poble, d'una via, costat del qual hi actuen els altres elements, en aquest cas, seria visualment el que veig.
Uh-huh. I hi ha més eixos en el poble? Hi ha més eixos a Ciutadella que conformin l'urbanisme del poble?
Sí, sí. A veure, que tot a Menorca ja és un eix, però, per exemple, a Ciutadella hi ha, com t'he dit, les voltes, però després hi ha l'eix que s'hi creua, que és el que... Perquè Ciutadella és una creu.
Sí.
Hi ha dos eixos. Val. En aquest tenim dos eixos. El principal, que és de les voltes, coneix dos portals de les antigues muralles, d'en Sales o Sant Nicolau, i el camí de Mó, el portal de Mó.
Uh-huh.
I l'altre coneix Artruig, el portal d'Artruig, amb el de la Font.
Uh-huh.
I formen una creu, dues línies rectes.
Val. I aquests camins o aquests eixos, quina importància tenien a l'hora de comunicar o a l'hora de dissenyar l'urbanisme de la ciutat?
Primera, que els eixos, a través de les muralles, ja donaven el més enllà. O sigui, continuaven els camins cap a les diferents rutes on podies anar a Menorca, ja sigui Artruig, en el portal d'Artruig, o arribar a Mó a partir del portal de Mó, o així a cada un dels quatre portals. Però, a part, és que també divideix el poble en quatre barris.
Val.
Ciutadella, antigament, es dividia en els quatre barris, i a través d'aquests quatre barris se regia tot el govern de Ciutadella, que era també de Menorca des de l'època medieval.
Ah, val, molt bé. I aquests quatre barris encara són els mateixos?
Clar. L'únic que ja no tenien les muralles.
Ja.
Vull dir, hi havia els quatre barris i el món rural.
Uh-huh. I els quatre barris, quin és el nom?
Bueno, hi hauria el barri de Baixa Mar,
sí,
que era el barri pobre, que s'aglutinaria, que és el que hi ha darrere la catedral.
Sí.
Antiga parròquia. I allà era el barri dels mariners i dels jornalers, el barri més pobre. Després hi hauria el barri que donava darrere l'antiga universitat, perquè antigament la universitat, el govern, es treia a la plaça de la catedral actual, que està dins l'eix que dèiem. I darrere hi havia tot el barri dels pagesos propietaris. Després, continuant l'eix, que has deixat a la universitat i a la catedral darrere arribes a la plaça Major, on hi havia la llotja, totes les notaries. I després hi hauria els artesans, tot el que és el carrer del seminari, que hi havia els pallissers, els cardadors, els sastres. I, bueno, així un poc anant traçant el que és totes les classes socials i grups. I, bueno, la vida d'un poble, cap i a la fi.
I encara que ha canviat, ara que t'escolt, és fàcil d'imaginar així com de ben conservat està el centre històric de Ciutadella.
Bueno, Ciutadella és un museu.
Sí.
És un museu a l'aire lliure, carregat de símbols, que la gent a vegades no s'hi fixa, però està ple d'escuts, símbols, escrits, que ens donen pistes sobre el nostre passat. I és un poble fascinant.
I és un museu a l'aire lliure, Marc, però també sota terra, perquè sota terra també hi ha algun eix que travessa.
Eco, darrerament s'ha trobat el principal eix de les refugis antiaeris de la Guerra Civil. I des de la plaça de la Catedral fins a plaça Nova, o plaça Espanya, que es diu actualment, passant per la plaça Major, hi ha tres boques que desemboquen o donen accés en aquest gran eix, l'eix dels túnels antiaeris. I són una meravella, eh?
I com les han d'imaginar? Com de grans són i ben conservats?
Tan grans com el carrer.
Sí.
I quan ets a una plaça, allà hi ha una placeta. El qui ho va fer, un 10. Vull dir...
O sigui, que va seguir el mateix disseny de la superfície.
Sí, sí, de fet, el que és baix, la plaça Major, que avui en dia li deien la plaça del Bé.
Sí, sí.
Allà on hi ha una columna amb un Bé. Sí, sí. Allò era la plaça Major antiga del poble. I allà, baix, també hi ha una placeta. És una meravella.
Increïble, eh? Ara sí. Quan hi passem, ho pensarem, perquè aquestes són coses que, si no coneixes, ni t'imagines. I una persona com en Marc Pellicer Benejam, que és arxiver, que és professor d'història, historiador, com vives present? Sempre penses en el passat, en el que era, en qui va viure abans, què
no
se va fer...
No pot ser d'altra manera.
Sí, no?
No pot ser d'altra manera, perquè els historiadors, quan llegim documents o sentim, sempre intentant relacionar-ho tot. De fet, som com som gràcies als nostres avantpassats. I això no s'ha d'oblidar. I els historiadors, la nostra funció és donar-ho a conèixer. Que després m'ho llegin o no, ja és una altra cosa. Però jo sempre dic una cosa... Tots escoltant música i exaltant en els músics, en els poetes, però sempre xerrant d'història i a vegades no sabem qui mos ho ha explicat. I això és la funció dels historiadors, donar-la a conèixer.
I aquesta idea de que per entendre el present i el futur hem de conèixer el passat, la comparteixes, no?
Totalment, totalment. De fet, l'espècie humana té la característica principal d'equivocar-se sempre constantment, repetir els errors.
Això t'anava a dir. Per molt que coneguem el passat, tornem a ficar la pota.
Sí, sí, sí. I les veus rencilles sempre tornen a sortir i sempre estem igual. Però, bueno, sempre intentarem que no repeteixi.
I, per cert, parlant d'eix, Marc, també teniu un eix central a Menorca, que és aquest eix Ciutadella-Mahoma, o Ciutadella, no? Aquesta carretera llarga i única que connecta Mahoma-Ciutadella.
Allò és el eix perfecte, sí. Dur per tot. Sí. Vagis on vagis, sí. Has de passar per aquella carretera.
Sí, 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 efectivament.
Maldonades venen, es diu que hi ha un accident i el tanquen, ja no saps què fer.
Però aquí teniu aquest eix de comunicació, eh?
Sí, sí,
Per lo bo i per lo dolent, que tot sigui bo, que tot sigui bo. I escolta, Marc, que fa un home com Marc Pellicer Benejam, un home de lletres, d'arxiu, de cultura, d'història, abans d'anar a dormir?
Abans d'anar a dormir? Bona pregunta. Jo normalment m'assec a la meva engronxadora, quan tota la prola ja ha anat al llit i té inquietud, i recimentalment el que faré el dia següent, com un planning. Jo mai he emprat agenda. Jo sempre, la meva agenda ha estat el meu capet. I penso el que faré el dia següent, i quan ho tenc tot clar, vaig al llit.
I així dors tranquil. Escolta, i una cançó per acabar, quina t'agradaria compartir amb els oients?
Ah, una de... que me poses pels de punta cada vegada que la sent. És de l'any 1721, de l'obra de les quatre estacions de Vivaldi.
Sí.
Però concretament, la que m'apassiona més és la de l'estiu. Mira, ara que ho som. La de l'estiu és capaç de passar del 0 al 100 en un instant.
Que bé, quina bona elecció. I de, jo diria als oients, pujau volum, pujau el volum de la ràdio i escoltem aquest home modern del segle XVIII. I de Marc Pellicer Benejam, us ha agradat molt baixar avui la barrera del programa amb tu. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit i moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.